Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el 23è capítol de Revolució Conscient. Què i com haurien de ser les empreses del segle XXI? Podem canviar el paradigma actual, empresarial i social, afegint-hi espiritualitat? Com podem millorar el sistema educatiu? En què ens estem equivocant, els homes? Ara en parlarem. Som-hi! Bé, bona nit a tothom. Hola, Àngel, què tal?
Hola, bona nit. Hola, Carles, com estàs?
Bé, avui bé, eh? Avui tenim un programa potent, eh?
Sí, tenim un convidat de luxe avui.
Pujarem el llistó, eh?
Com sempre, com cada setmana.
Bé, avui tenim en Daniel Gavarró. Hola, bona nit.
Bona nit.
Bé, tot d'una el presentarem. Som Revolució Conscient, un altre dijous de 10 a 11, aquí a Ràdio Manlleu, al 107 FM. Bé, doncs tenim en Daniel Gavarró per parlar de l'empresa amb consciència i del sistema educatiu. En Daniel és empresari, escriptor, conferenciant, formador, diplomat en direcció i organització d'empreses, mestre, psicopedagog, llicenciat en Humanitats, diplomat en direcció, expert en PNL i exprofessor de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat de Lleida. A més, en Daniel Gavarró es presenta dient que el seu ofici és il·luminar la realitat, crear mapes per tal de conèixer el camí per arribar al més lluny possible, com a societat i com a persones individuals. Hi ha qui el defineix com a xerpa, ja que els acompanya al llarg del camí, altres com a filòsof pràctic, com a pensador o com a intel·lectual. En qualsevol cas, com ell diu, camina al costat de les persones a qui ajuda i està a la disposició de qui el necessiti. Bona nit, Daniel.
Bona nit.
M'he deixat alguna cosa o és tot això?
No ho sé si és tot això. A la vida som moltes coses, així que igual fem una truita de patates que fem una conferència per a empresaris, no? Uh-huh. Per tant, segur que ens hem deixat coses i segur que algunes que has dit, doncs, no són rellevants i no en parlarem avui.
Ah, no, parlarem de lo que surti, no?
Parlarem del que surti.
Deixarem fluir. Bé, doncs començarem a parlar de, perquè, bueno, coneixes molt el tema de l'educació, de l'empresa, del creixement personal, del gènere, fas cursets, has escrit llibres, tens un editorial. I bé, començarem per l'empresa, perquè l'empresa és la, bueno, poder és una de les bases de la societat, de l'economia, i és una de les bases, de, per una banda, de que falta feina, i per altra, de que en la pròpia feina també hi ha unes filosofies, unes maneres de fer, que poder també estan afectant a les persones, en la seva salut, en la seva manera de viure, inclús en la visió que tenen de la vida. Llavors, volia preguntar per això, per lo d'empresa i consciència.
Empresa i consciència. Mira, has dit moltes coses interessants. La primera, que en el món actualment ens falta feina, no? I que les empreses sembla que som responsables d'aquesta creació de feina. Jo crec que feina no en falta, feina n'hi ha molta.
Sí, això sí.
Aquest és un punt important. Feina n'hi ha molta, molta feina a fer. En tot cas, com aconseguim que aquesta feina sigui útil a la societat? Com aconseguim que aquesta feina faciliti que la gent pugui viure amb dignitat? Aquesta és la pregunta. Llavors tu preguntaves precisament les formes de fer de l'empresa. I jo crec que aquesta pregunta és molt rellevant en aquest moment. La gent pensa, i de fet els mitjans de comunicació tradicionals, els habituals, ens parlen de crisis, de que estem vivint una crisi econòmica, uh-huh. I jo estic aquí per desmentir-ho.
Nosaltres estem, també ho pensem.
No estem vivint cap mena de crisi econòmica, sinó que, pel contrari, nosaltres estem vivint, jo crec, el que és un canvi de sistema. Uh-huh. I un canvi de sistema significa, per això m'agrada tant aquest títol del vostre programa, de Revolució Conscient, no? Perquè vol dir revolució, vol dir que tornem a evolucionar. El canvi és inevitable, per tant la evolució és inevitable, per tant això ens proposa un futur positiu, perquè el futur serà diferent al present, vulguem o no vulguem. En tot cas, com el fem? Com fem que aquest futur sigui avui dia diferent, molt més ràpid del que si no actuéssim seria? Perquè en aquest moment nosaltres estem vivint un canvi de sistema i això genera molt de dolor social. Jo a vegades faig la metàfora de que estem en un part. La nostra societat està en un part i està naixent una nova societat. I tot part implica dolor. Com jo puc apretar amb força perquè aquest infant, aquesta nena que està naixent, neixi el més ràpid possible? I aquí l'empresa té un paper fonamental. Un paper fonamental perquè les empreses fins ara s'han equivocat. Les empreses s'han equivocat i talleu-me quan us doni la santa gana i pregunteu lo que us doni la santa gana. I, perquè a vegades jo parlo molta estona i això és un rotllo.
Si és interessant, et deixem parlar.
Doncs, i si no, em aneu redreçant i jo us agrairé.
Sí, tu el que et surti.
Però jo crec que les empreses ens hem equivocat moltes vegades perquè vam pensar que el més important de les empreses, i ho dic jo, que tinc un màster en direcció i organització d'empreses i que tinc una empresa, etc, i que treballo amb empresaris i amb empresàries, el nucli era la maximització dels beneficis. És a dir, jo que era més important a la nostra societat era que a final d'any jo hagués obtingut molts diners. I aquest era l'objectiu que havia demanat la nostra societat. I això és pifiar-la. És confondre una conseqüència amb un objectiu. És a dir, l'objectiu de l'empresa és generar benestar. L'objectiu de l'empresa és ser útil a la societat. Tu deies al principi, l'objectiu de la feina, per això de l'empresa, és donar feina, però aquesta feina ha de produir alguna cosa útil. No té cap lògica posar en un ascensor on hi caben dues persones una persona que faci d'ascensorista, perquè no està aportant res. Uh-huh. Per la qual cosa nosaltres hem de procurar que com a empreses generem coses útils. Útils què vol dir? Que facin feliç a la gent. Perquè a vegades hi ha empreses que no fan feliç a la gent, al revés, generen dolor. I les empreses que generen dolor social haurien d'estar prohibides.
Perdona que t'interrompeixi, però m'ha vingut al cap una pregunta. Com gestionem això ara en una societat que representa que les empreses les compren els grans accionistes, les multinacionals ho van aclaparant tot, no? I ells viuen a base dels beneficis d'aquestes empreses, no? I les petites i mitjanes empreses, aquesta gent només fan que collar. Clar, és molt difícil que aquí es tingui molt en compte les persones, les emocions i tot, no? Quan ells volen només resultats. Com superem aquest període que s'està produint ara amb aquest tipus, no? De grans multinacionals que ho acaparen tot.
Sí, jo crec que aquí hi ha dues coses importants que tu has dit i jo abordaré les dues si et sembla. La primera és que les grans multinacionals, les grans empreses, que en realitat són el 0,15% de les empreses d'aquest país, és a dir, el 99,85% no són grans empreses, però aquesta minoria tan petita, aquest 0,15%, estan imposant la seva forma de funcionar, la seva forma de pensar. Mentre les petites i mitjanes empreses, que podrien funcionar d'una forma diferent, s'emmirallen aquestes grans empreses. Aquest jo crec que seria un punt i en tot cas vull obrir el segon, perquè el segon jo crec que ens aclarirà sobre aquest primer que acabo de dir, i és que el bonic és adonar-se que quan funciones diferent pots multiplicar els teus beneficis econòmics anualment alhora que multipliques els beneficis que estàs oferint a la societat. I en aquest sentit, la pregunta que tu feies, jo la reformularia com? De quina forma nosaltres podem ajudar les empresàries i els empresaris de forma que puguin tenir empreses viables econòmicament i socialment útils? I aquests projectes necessàriament estan vinculats a les petites i mitjanes empreses i no a les grans multinacionals, perquè el negoci de la gran multinacional, de la gran empresa, no és el producte que fabrica, sinó el benefici financer al voltant del qual està estructurada. I I en aquest sentit nosaltres hauríem de començar a pensar, i jo la veritat és que porto tota una temporada de temps pensant i formant empresaris i empresàries, perquè ens n'adonem de quina forma nosaltres en la vida pràctica podem assolir un èxit, però un èxit que significa que la persona del meu voltant es beneficia, que el meu negoci és útil. I a mi m'agrada molt remarcar la idea següent, que és, jo no estic dient que quan nosaltres posem al centre de l'empresa la persona, deixarem de ser viables. És més, estic dient el contrari. Estic dient, si nosaltres som capaços de posar al centre la persona, l'èxit és inevitable. I no només l'èxit de felicitat, que està bé, i que és imprescindible. Estic parlant també de l'èxit econòmic. I per la qual cosa nosaltres hauríem de plantejar com podem construir una empresa a la qual l'èxit econòmic sigui inevitable. I a mi m'agradaria, en aquest moment que nosaltres estem en un país bonic, en aquest país que es diu Catalunya, que està vivint un moment històric fantàstic, estupendo, un moment històric en el qual sembla que volem caminar sols, i ens sembla una idea fantàstica i estupenda, nosaltres com a catalans hauríem de tenir molt clar de quina forma nosaltres podem transformar la nostra societat i les nostres empreses posant al centre. I si voleu, després en parlem de quines són les quatre coses fonamentals que generen l'èxit inevitable a l'empresa. Però la idea que et volia dir és, quan nosaltres posem al centre les persones, no només hi ha èxit econòmic, sinó que l'èxit econòmic és inevitable, i per tant aquesta contradicció entre és que si cuido els meus treballadors fracassarem, és una absurditat.
Perdona, però amb això tens raó, perquè jo penso que la millor inversió que pot fer un empresari és tenir un bon personal. Això, abans que tenir una gran maquinària, la millor inversió que hi ha és el personal que té.
Això sens dubte.
Això és el que realment ens ha marxat una mica, no sé per quin sentit, però ens ha marxat una miqueta quan hauríem de ser conscients que la varietat de persones és el que et fa crear i augmentar el teu rendiment d'aquesta empresa. La creativitat que pugui tenir una sèrie de persones que donen idees per fer maquinària més eficient, per fer un treball més que surti més bé.
Un treball de major qualitat, sens dubte. A vegades hi ha dos bars iguals, i la diferència quina és? La diferència és el personal que te té. Aquella persona que et mira i et diu, vols un croissant calentet acabat de sortir del forn juntament amb el cafè? Què? Com ho veus? És molt diferent. Què et poso? Està fatal i tot?
Hòstia! I Daniel, una altra cosa que et volia demanar és, potser t'hi has trobat, no? Però a vegades una paraula fa més efecte en una persona, si és una paraula positiva i d'ànims, que no una paraula com de despreci o com qui, si no contés per tu, m'entens?
Sí.
Aquesta mateixa persona, només canviar-li la manera de parlar, et pot treure un rendiment el 50% superior del que feia,
sí,
només en paraules.
I en aquest sentit jo tinc un consell a donar a tots els empresaris i les empresàries que ens puguin estar escoltant en aquest moment, i és que ja n'hi ha prou de queixar-se. Ja n'hi ha prou de queixar-se. Jo no suporto les persones que se situen en la queixa. Un empresari o una empresària precisament és una persona que mira el que passa i es pregunta com ho puc transformar. És difícil? Qui t'havia dit que la vida havia de ser fàcil? És que això és una mena d'absurditat. Precisament la vida està sempre farcida de dificultats. Però un empresari o una empresària és aquella persona que diu, com puc arribar a servir a la meva societat al marge de les dificultats? I si nosaltres passem de ser una societat que es queixa, una societat que, com tu dius, busquem solucions, busquem creativitat, ostres, com a societat tenim molt de recorregut. I tenim la sort de que nosaltres som un país petit. I un país petit té un gran avantatge perquè es pot transformar amb facilitat. Perquè el capital social és fàcil de mobilitzar en un país petit. I si un país petit canvia, això pot transformar Europa. I si Europa es transforma, això pot transformar el món. I això significa, i ara diré una cosa d'una alçada d'un campanar, això significa que ser català té moltes més implicacions històriques que ser, per exemple, estadounidenc. Perquè és molt més difícil transformar Estats Units i molt més fàcil transformar Catalunya, per la qual cosa la nostra responsabilitat social és molt més elevada. I com a empresaris, encara més. Com a empresaris, encara més. Perquè tu tens la responsabilitat d'una sèrie de famílies que treballen amb tu, però també tens la responsabilitat de preguntar-te com puc transformar aquesta realitat que és complexa.
O sigui que Catalunya ara mateix està en una posició que com si estigués en la punta d'una palanca, no? Que el que faci pot influenciar molt a Europa i al món.
Sí, però perquè molt més del que ens imaginem.
Jo això ho penso i ho sento, el que passa que és allò, ho dius i algú pot dir, dius una bestiesa, no?
No.
Però realment afecta tota Europa, perquè sí. Està trencant moltes normes, paradigmes, i posant a prova aquesta cosa tan com masculina des del punt de vista negatiu, d'això està prohibit. O sí. Tu has d'obeir aquestes lleis.
Sí. Por mis cojones.
Por mis cojones, no? I és com una mica... està posant moltes coses en qüestió.
Efectivament.
A part que a Catalunya no paren de sortir, bueno, en Kilian Jornet, o... Bueno, des d'esportistes, des de filòsofs, des de terapeutes, escriptors... És un sí. Focus que ara mateix està sortint molt... Molt sí. Moviment. Molt, Teresa Forcades, Arcadi Oliveres... No sé, és un punt important on estem ara.
Sí, i un moment històric molt important, perquè és molt diferent quan un petit país que no té una renda per capita elevada, que no té una tradició industrial, que no té una tradició literària, intel·lectual, una tradició fabril, una tradició industrial, una tradició de descoberta, d'investigació, d'art, de teatre. Un país sense que totes aquestes tradicions pot fer un procés. Però nosaltres tenim tota aquesta tradició i per la qual cosa aquest procés influencia molt més el nostre entorn. Jo crec que nosaltres, com a catalans, estem criats a tenir una consciència, estem obligats a tenir una consciència molt més elevada perquè el que ara està passant aquí al nostre país té una influència extraordinària i tindrà una influència extraordinària a Europa, a Espanya i, per suposat, a les nostres vides.
I llavors, després de Catalunya, passarà als altres llocs.
Sens dubte.
És com obrir camí.
Correcte. Perdoneu, jo voldria fer una pregunta una miqueta més enlairada, més oberta, no? Jo em reconec que sóc una persona que no tinc ideologies, jo sóc una persona de món, que m'agraden molt les persones, i tant me fa que siguin anglesos, americans, russos, com coreans, no? Jo m'identifico amb les persones, en comptes d'ideologies. Què penseu vosaltres que podria passar si no hi haguessin fronteres en el món? Que tot fos un país. Aquesta boleta que volta pel univers no tingués fronteres. Què passaria?
Mira, jo et diré... Primer, permeten que sigui molt dolent. Forma part de la meva feina perquè a mi no em paguen mai per dir el que els altres pensen, sinó per dir el que jo penso. I això... és la meva feina, no? I per la qual cosa jo sempre poso en dubte que les persones no tinguin ideologia. La poso en dubte d'entrada. El que podem no ser conscients de la nostra ideologia, però nosaltres mirem el món des de la nostra perspectiva. La nostra perspectiva no és la totalitat de les perspectives. És a dir, quan jo estic dalt del Tibidabo, jo puc dir que m'entusiasmaria estar sobre el Montblanc, però el que veig és el que hi ha des del Tibidabo. Per tant, com a català, o com a persona, per exemple, que viu a Vic o que viu a Manlleu, el que jo veig... està marcat, i això se'n diu ideologia, perquè jo he nascut en una societat que és bàsicament catòlica, no sé si que és romana, que no sé què, i això marca la meva visió del món. Una altra cosa és que jo consideri que un món sense fronteres seria possible, i és cert, però les fronteres, les verídiques fronteres no són només les físiques, sinó bàsicament les mentals, perquè nosaltres necessitem de ser diferents per poder-nos estimar. I aquesta em sembla que és una idea molt poderosa, perquè molta gent busca la homogeneïtat.
Sí, però en aquest sentit no estem una miqueta confosos una mica, perquè jo he tingut la gran sort de conviure amb moltes persones, tant siguin holandesos, anglesos, i no sé, jo veig que a vegades fem nombrar molt de l'espai on vivim, no? I penso que si realment hi haguessin uns polítics honestos, amb valors, uns polítics que no creessin aquest marc de violència ni odi, potser les teories canviarien una mica. Què en penseu?
Doncs pues que no.
això m'agrada, que hi hagi debat.
Doncs que no, perquè hi ha una visió que jo penso que nosaltres ens hem de començar a treure de sobre, que és la visió de que la política és dolenta, de que tots els polítics són iguals, de que els polítics no són honestos, i això en realitat ens treu poder a nosaltres. Quan nosaltres mencionem de que si els polítics fossin honestos, aquesta frase textualment implica que no ho són, i això ens treu poder a nosaltres. Mira, els nostres avis van lluitar durant molts anys perquè nosaltres tinguéssim els drets que ara tenim. I no podem renunciar a la política. Jo, renunciar a la política, que vol dir renunciar que tots els polítics, pensar que tots els polítics són iguals, que els polítics han de ser honestos, perquè llavors voldria dir que no ho són. Això implica que jo he d'implicar-me en política. Això implica que jo he d'implicar-me en el canvi social. I tirar-se la culpa als altres és lleig.
Faria una altra pregunta. Amb...
Va, tercer, anem pel tercer, no.
Doble sentit. Només una cosa. Per exemple, quan diem una ideologia que ara està molt de moda, no som Espanya, som Catalunya, no? Espanya és un territori, és un espai natural, és una... Espanya en si és un continent, és terra, no és res més. Contra qui estem en contra? Dels polítics, de les persones, de qui estem en contra? És el que jo no entenc. No entenc fins ara.
Bueno,
jo... Espanya en si és un tros de terra que té les seves platges, les seves... No sé, contra qui estem en contra? Políticament, contra les persones, contra qui?
Jo veig que no es tracta d'estar en contra, sinó estem a favor de nosaltres, però no estem en contra. És que veig, si això d'arribar que un dia en el món no hi hagin fronteres, primer el camí és que cadascú ocupi el seu espai, des del respecte i l'estimació cap a un mateix i els altres. Quan tothom pugui ocupar el seu espai amb llibertat i respecte, doncs l'amor que ens sentirem serà tan gran que poder podran desaparèixer les fronteres després. Però no és anar en contra, és que cadascú pugui viure a casa seva amb les seves normes.
Jo també et dic una cosa, la llibertat no s'aconsegueix col·lectivament, s'aconsegueix individualment. I tots, fent el canvi individualment, es pot aconseguir una cosa global.
Però
això és de sentit comú.
Són diversos nivells. Ja. Una cosa és la llibertat personal, mental, perquè, clar, si un dia som independents, l'endemà, qui té un problema amb la seva família que no es parla amb el seu pare, seguirà sense parlar-se. Qui té un problema amb el seu germà, seguirà sense... O qui pateix fòbies, seguirà tenint-les. Llavors, clar, una cosa és la llibertat personal, mental, no? Però l'altra ja és com una llibertat més de poder conduir la nostra societat com a un conjunt, que és divers, que és diferent en conjunt. També existeixen els karmes. Hi ha el karma personal, el karma familiar, el karma de ciutat, el karma de societat, i el karma ja europeu, el karma mundial, no? Però dintre d'aquests karmes tenim un karma diferent. Llavors, trobo que, bueno, són coses que surten de la gent. Llavors, s'han de deixar que flueixin perquè està sortint des d'una manera molt pacífica i constructiva.
Aquí, a mi m'agrada el que deia el Carles en el sentit de que nosaltres hem de treballar sempre a favor. I les diferències no són dolentes, les diferències són un fet. I el fet de que les diferències s'acceptin permet que l'amor existeixi. És a dir, jo només puc estimar el diferent. Perquè si tu i jo som idèntics, hi ha identitat, no amor. I aquest ens sembla una idea molt important. I per tant, s'ha de treballar a favor, mai en contra de ningú. Però aquest favor em construeix a mi. I jo vull que hi hagi un favor que et construeixi a tu. I cada poble, cada ciutat, cada territori ha d'autoconstruir-se. Anant a favor. Aquest és un punt. I l'altre és veritat, els canvis han de ser individuals. Això és cert. Però no podem negar l'espai col·lectiu. És a dir, fa anys que sembla que no parlem mai de, per exemple, el concepte de classes socials, i jo crec que és un concepte que és molt explicatiu del que està succeint en aquest moment. I si jo culpo la gent individualment, no me n'adono de com col·lectivament estan construint aquesta relació. I llavors, en aquest sentit, tot el que deia el Carles em sembla interessant, no? I no hem... una cosa és que nosaltres tinguem una visió espiritual del món. Jo aquí em situo, perquè, entre altres coses, hi ha gent que em defineix com a xerpa espiritual, perquè la meva intenció és acompanyar la gent per àmbits espirituals que conec en primera persona, però això, l'espiritualitat mai pot estar en contradicció amb allò que la ciència diu. I això és molt interessant. Són espais diferents, però no contradictoris. I en aquest sentit, quan nosaltres parlem de llibertat individual, estem parlant d'un àmbit, que és l'àmbit individual, que és l'àmbit intrapsíquic. Però quan parlem de col·lectivitat, estem parlant d'un altre concepte. I el concepte llibertat intrapsíquic és diferent del concepte llibertat col·lectiva. I aquí nosaltres hauríem de fer aquest esforç per entendre com podem encaixar totes les peces per generar el màxim benestar social. I a mi sí que em sembla, i generalment no acostumo a parlar de política, tot i que a vegades per feina he d'assessorar partits polítics o gent que s'hi dedica professionalment, i em faran el cas que vulguin, eh? Aquest és un altre. Sí, perquè clar. Igual que tu t'he dit 3 vegades no, puc dir 15 vegades no a qui sigui, això a mi m'és indiferent, per això em criden.
I tant,
sí, perquè els digui que no o que els digui que sí, i després faran el que els sembli, no? Però jo crec que nosaltres hauríem de començar a entendre pues, que hi ha aspectes col·lectius que no hauríem que no hauríem d'oblidar, i entre ells ja el fet de que la democràcia és molt perfeccionable, de que els aspectes de com s'exerceix la llibertat en la realitat s'han de poder veure. De què serveix que a mi em diguin que visc en un país lliure si en realitat no puc opinar sobre moltes coses? De què serveix, per exemple, dir que l'educació és estupenda i s'educa els nens i les nenes per la llibertat si no la poden exercir mai? Vinga, home.
Però pensar una cosa, tu pots expressar el que vulguis. Si no ho fas, és per por.
Això és una visió individual. I per això a mi m'ha agradat molt diferenciar el que és individual del que és col·lectiu. Perquè això que tu dius no és aplicable en àmbits col·lectius. I per tant, ho dic perquè la gent no pot expressar la seva voluntat, per exemple, sobre el fet de decidir, de forma col·lectiva. Encara que sí, individualment jo puc dir que tinc aquest dret, col·lectivament no el puc exercir. I això significa que hi ha àmbits diferents, individuals i col·lectius, que viuen sobre normes diferents. Fins que totes aquestes normes no facilitin la veritable llibertat intrapsíquica i col·lectiva, no estarem vivint sobre una real democràcia. I això és molt interessant, perquè també ens torna a situar, i torno a parlar d'aquest paper de Catalunya, que és extraordinàriament bo per aquí, per Espanya i per Catalunya. Perquè a mi m'agrada entendre que moltes vegades a Espanya el que està succeint l'ajuda a entendre que hi ha alguna forma de relacionar-se amb la diversitat que no acaba d'encaixar quan hi ha tota una col·lecció de gent que no se sent còmoda dins d'un estat determinat. De la mateixa manera que quan en una parella hi ha una de les persones que diu: perdona, és que la nostra relació no funciona. Jo l'he de beneir, aquesta persona. Diu: gràcies, perquè gràcies a tu puc aprendre com puc millorar relacionar-me amb tu i amb els altres. Diu: no estem parlant d'això, és que em vull divorciar. Diu: d'acord, entre tu i jo hem fet tard, però t'ho agraeixo igual, perquè gràcies a això puc despertar. Aquest és, per exemple, un benefici que en aquest moment Espanya pot tenir, tot i que ja he dit que en política en general no m'agrada parlar, tot i que sí, efectivament tinc un llibre escrit que es diu Revolució sense enemics, un llibre que es pot descarregar gratuïtament d'una pàgina web que és boireditorial.com o d'una altra que és senseenemics.org, però també es pot comprar en paper a qualsevol llibreria, no? Vull dir que, encara que no m'agradi parlar de política, és inevitable. Per què? Perquè vivim en societat. I etimològicament, política significa com gestionem la nostra societat. I això és bàsic.
De fet, abans parlàvem de que la política ens hem de sentir, no? Poder tota aquesta crisi que vivim i tota aquesta corrupció i tot això que ha passat és perquè ens hem desentès. Si haguéssim estat implicats, potser això no hauria passat. Hem deixat la política en mans de professionals o persones que vellen pels seus interessos, no?
Quan les coses anaven bé, a qui li importava la lletra petita dels contractes hipotecaris? Quan les coses anaven bé, què li importava que al Sudan la gent es morís de gana? Que a Iberoamèrica estiguéssim explotant nosaltres a una col·lecció de gent? A qui li importava? Perdoneu, fa 5 anys, quan algú parlava del canvi social, que una nova societat era possible, la gent deia: estàs llunat, estàs malalt. Ara, per sort, hem tingut la sort de viure aquesta situació històrica en el que el patiment s'incrementa, i el patiment que fa obre consciències. És molt trist que hàgim d'aprendre per patiment, però hi ha dues formes d'aprendre: per patiment o per discerniment. Lamentablement, la gent que, quan les coses succeeixen, no miren i diuen: ostres, jo estic produint injustícia aquí, això no està funcionant bé, i no ens plantegem les coses, doncs simplement el que passa és que al llarg de la vida acabes patint, i això t'obre els ulls. Doncs, beneït sigui el patiment.
Sí, de fet, quan una cosa té uns fonaments que no estan bé, al final cau, no? I és com si intentem aguantar una casa que està caient i els fonaments no estan bé, s'han de refer.
Ves a arreglar els fonaments.
Jo aquí vull fer un incís, perquè si recolliu la història, però ja anant molt més a l'antiguitat, sempre ha passat igual. Sempre ha hagut pujades, baixades, catacrecs, pujades, baixades, catacrecs, pujades, baixades, catacrecs. I estem igual, però en modern. Sí. I això anirà amb un canvi cap a un altre tipus d'economia, un altre tipus de sistema, i pujarà, baixarà i farà catacrec, i és l'evolució d'aquest planeta.
I tanmateix, quan tu mires la història en perspectiva, te n'adonaràs que des de fa 10.000 anys fins ara, la societat és molt més justa, molt més pacífica, molt millor ara que fa 10.000 anys. És a dir, que tens raó. Estem en una mena de societat que va avançant, entra en crisi i decau. Això ja ho deia Hegel, que és un filòsof molt, molt interessant. Però en cada nova etapa, el que es genera transcendeix i millora l'anterior. I això és fonamental i és bàsic. Per la qual cosa, per això al principi jo estava parlant d'un part. Què naixerà? El nen o la nena perfecta? És a dir, naixerà la societat perfecta? No t'enganyis. Però nosaltres durant uns anys estarem molt contents perquè compararem amb el que hem tingut. I direm, això és la bomba en bicicleta. Home, és que quan la gent, per exemple, va caure l'edat mitjana i va aparèixer la revolució industrial, la gent estava entusiasmada. Entusiasmada. Tu saps el bonic que és no haver de dependre, no ser esclau de la gleba, no haver de dependre d'un noble? Bueno, és que és la bomba en bicicleta. Ara, és molt millorable, eh? Pues el que crearem també serà molt millorable.
I tant que sí. Per això estem evolucionant. Anem en un procés sempre d'avançar, sempre.
Efectivament. I avançarem més ràpid quan més consciència tinguem. I la consciència, bàsicament, jo la definiria com la capacitat d'adonar-me'n que jo i el món i els altres som una unitat, per la qual cosa el meu benefici és el teu benefici. Jo no puc pensar-me al marge de tu. I aquesta revolució, que és la revolució de l'individual a lo col·lectiu, o fent un salt encara més alt, de lo personal a lo impersonal, és a dir, jo no m'he de pensar com aquell que sóc, sinó com aquell que la vida el fa, pues, qui sigui capaç de donar o el pas 1, que no està mal, o el pas 2, que ja és la bomba, ajudarà molt a la societat a fer l'avanç. I si som prou massa crítica a la nostra societat com per fer aquest avanç, el salt serà espectacular. Per això, a vegades, en aquest moment, tot sovint, quan parlo amb estudiants o poc a barrer amb empresaris o coses d'aquest estil, sempre els dic, estem vivint un moment històric. Se'ns està caient a l'imperi romà davant dels nostres ulls. Quin plaer! Perquè ara podem construir. Si som capaços de no dir la culpa la tenen els altres, la culpa la tenen els polítics, o que desgraciat sóc, sinó que sóc capaç d'empoderar-me i dir jo què puc aportar perquè aquesta societat sigui diferent. I aportar-ho.
Ara has parlat del tema aquest del pensament col·lectiu, no? Un benefici més, un benefici d'un altre. Ara, en tots els llibres d'empreses, bueno, tots no, però molts, inclús en el que s'està ensenyant, és el concepte guanyar-guanyar, que és de que en la meva relació amb un treballador de l'empresa, amb un proveïdor o amb qui sigui, jo guanyo, tu guanyes. Mai el jo guanyo perquè passo per sobre teu i tu surts perjudicat, no? Perquè hi ha molt, i es fa molt en empreses i en financeres, el d'escanyar un proveïdor, i el proveïdor acaba treballant per quatre xavos, de pressa i corrents, i amb mal humor, no? I s'està transmetent això de guanyar i guanyar, però a més, des del punt de vista que ja comentaves, Daniel, de que això al final t'aporta un benefici major. És una manera de veure el funcionament empresarial, de que al final pots guanyar més diners treballant amb consciència, espiritualitat, i amb amor, amb psicologia i amb una filosofia. I a part això, jo que fa uns anys, 12, que volto pel món industrial, és que ho he vist. He vist projectes de 1.500 milions de pessetes, que eren 9 milions d'euros, fracassar, i velles, i era pels egos, pel no voler veure la realitat, per la falta d'humilitat. He vist ensorrar-se un grup d'empreses pels egos, pel no voler tocar de peus a terra, i les lluites de poder, el jo soc, el jo sé. I he vist també depressió i malestar, inclús acabar amb problemes greus en empreses i malalties que són de la convivència que es genera allà dins, saps? La falta de sentiment, de valors, inclús ja des de l'amo de l'empresa, no? De no voler posar uns valors i un amor i deixar el tema humà, emocions i sentiments, com a totalment secundaris, inútils, i que jo no guanyaré més diners per això, i això són com si les persones fossin robots, no?
Sí.
I com emocions i sentiments no porten diners.
A mi m'agradaria comentar dues coses de les que has dit. La primera és que hi ha empreses que tenen manca de valors. Això no és veritat. Totes les empreses tenen valors.
Uh-huh.
El que passa és que poden ser valors amb els que tu no hi estàs d'acord.
Clar.
Però el valor de que, passi el que passi, jo guanyaré pasta, encara que t'hagi de matar, és un valor com una casa.
Clar.
Amb el que igual no hi estàs d'acord. Per tant, plantegem-nos quins són els valors que nosaltres com a societat volem potenciar i quins són aquells que volem dificultar. I això és molt interessant perquè els valors que volem potenciar són els que ja vivim en la nostra vida quotidiana. És amb els que vivim amb els nostres pares, amb les nostres mares, amb els nostres fills, amb els nostres amics, que són l'ajuda, la cooperació, l'estimació, el suport mutu. I on ens porta això? Hòstia, ens porta una vida molt més feliç i molt més eficaç. O sigui, està demostrat que els treballadors i les treballadores rendeixen molt més quan cooperen que quan competeixen. I això, hi ha tota una estructura i una proposta econòmica interessantíssima que genera un economista actual que es diu Christian Felber, que és l'economia del bé comú, que això ho explica d'una forma molt interessant i a mi em sembla bàsic. Però és per trencar aquesta idea de que les empreses no tenen valors. Clar que en tenen, però el que passa és que nosaltres hem de plantejar si com a societat aquests valors m'interessen. I si no m'interessen, he de posar difícil els que tenen aquests valors amb multes econòmiques, amb més impostos, amb més dificultats, i posar fàcil els que tenen els valors que jo vull. Ho dic perquè resulta absurd que una empresa que, per exemple, es dediqui, per parlar de temes d'agricultura, una empresa que es dediqui a fer tot tipus de menjar en ple de pesticides i de marranades, doncs ho pugui portar al mercat al quilo a 1 euro. I en canvi tu, que ho fas ecològic i que cuides, ho hagis de portar a 2 euros. Diu, bueno, d'acord, molt bé. Vostè ho fa amb marranades, que sí, ho fa amb pesticides, tal i qual, pues, té el triple d'impostos que l'altre. Per tant, vostè, quan arribi al mercat, la seva fruita caca valdrà 5 euros i la fruita ecològica en valdrà 1, perquè un dels seus euros és per subvencionar l'altre. I o això tu ho tens clar? Però fixa't que això és una aposta política, és a dir, és una aposta social i nosaltres la podem fer. I tot això que jo estic explicant en aquest moment, el Christian Felber ho explica molt concretament, i jo quan parlo amb empresaris parlo de coses molt concretes, entre altres coses, perquè jo tinc una empresa, tinc treballadors, sé com gestionar, i per tant sé que la viabilitat econòmica no ha d'estar renyida amb els valors que jo defenso, però que no necessàriament tothom ha de defensar, perquè hi ha gent que defensa altre tipus de valors que, com a societat, crec que ens han de realitzar. I aquest seria el punt número 1. Però el punt número 2, permetem que expliqui, perquè jo vull ser dolent, forma part de la meva... Ahir estàvem en una conferència i em deien, un lloc que he anat molt sovint, diuen, ens encanta portar-lo perquè és un provocador i ens fa pensar, i quan sortim aquí sabem que tot el que pensàvem era fals. Però, i això és molt bonic i molt interessant. I és que és veritat que hi ha una col·lecció d'empreses i de línies de pensament empresarial que pensen que el més fonamental és el guanyar-guanyar. I això estic d'acord fins a un cert punt. Perquè hi ha un cert moment en el que estic a favor del perdo i perdo. Perdo jo i tu perds. I t'aguantes. En quin moment estic a favor? Del perdo i tu perds. Perdo i t'arrossego. Perdo i t'aguantes. Estic en el moment en el que tu tens tanta força, tu tens tanta potència, que el que em dones a guanyar és injust, és una misèria, és una almoina. I en aquell moment jo em planto i dic, em moriré de gana, seré aquí com a Gandhi i em puc deixar morir de gana. I m'és indiferent, però tu cauràs amb mi.
És un punt de dignitat.
És un punt de dignitat, perquè tornem a posar els valors per sobre. Perquè si no resulta que les grans multinacionals t'ofereixen un pacte en el que tu guanyes 300.000 euros, mentre la gent pateix, enteneu què vull dir? I això és el que nosaltres hem de plantejar, perquè sí que és veritat que quan jo vaig a una botiga barata d'aquestes que fabriquen a la Xina, jo guanyo, i aquesta venent guanya. Diu, però en realitat estem perdent molt més, perquè els xinos que estan fabricant allò estan vivint en la més pura de les misèries, estan gent... I que, pues ja n'hi ha prou. Vull dir que el guanya-guanya té un límit.
I el seu govern s'està apoderant de part del món, amb el qual tindrà una influència per acabar, que al final tots poguéssim acabar com a xinos, treballant com ells.
Efectivament. Quan jo entro en una botiga on s'estan generant productes a uns preus injustos, perquè s'està explotant el personal, perquè s'agafa matèria prima de baixa qualitat, perquè se sobreexploten els recursos naturals, etc. En realitat estic posant una papereta amb una votació que diu quan hi hagi prou paperetes, tu aniràs a l'atur. Clar, perquè estic apostant perquè es deslocalitzin les empreses, doncs pues molt bé, que tu no treballes en una empresa, doncs pues segueix apostant per aquest tipus de compres. Per tant, hi ha certs moments en què dius, no, jo perdo perquè tu perdis. És a dir, jo estic disposat a pagar més per defensar amb aquests valors amb els que jo crec, per exemple.
Hi ha un tema en la política que és que els governs, molts, han estat afavorint que en països d'aquests de l'Àsia o de l'Àfrica o de Sud-amèrica, quan hi ha algú democràtic que està intentant pujar al país, doncs fomenten un cop d'estat per posar un dictador que manté la gent esclavitzada. Llavors, al final, si tot això se'n gira en contra, nosaltres també hem participat, perquè no hem volgut ser conscients o no hem estat atents a el que feien els nostres governs, o governs venerats, perquè havia estat venerat el govern dels Estats Units. I no volem, i el que ens arriba a través de la televisió, doncs això entra. I en canvi, buscar informacions alternatives que requereix un esforç o un qüestionament, això no falta amb cultura, tot i que cada cop n'hi ha més.
Sí.
I llavors, és allò que dèiem, fa 5 anys o 6, quan no hi havia crisi, en parlaves i, bueno, eres un boig i un aguafiestes, no? I en canvi, ara ja se t'escolta més.
Sí.
Clar, al final és la falta d'implicació d'una societat, no? O de deixar les coses de banda.
I la medicina és el mirar del lavabo. La medicina és anar al lavabo, mirar-se i dir, em prometo, pel que més estimo, que jo no tornaré a participar amb el meu silenci amb tot aquest joc que en els últims anys he participat. Em prometo que jo em tornaré a empoderar. Em prometo que no tornaré a passar de la política, i no dic necessàriament militar en un partit polític, ni votar en una forma determinada ni en una altra, ni tan sols votar, però sí que dic que estaré en una associació de veïns, escoltaré, estaré en un sindicat, promouré accions, estaré implicat en el lloc on es fan les coses. I votaré a favor d'allò que sigui just, encara que no sigui el que em beneficia. A mi em horroritza, i per això aquesta promesa davant del lavabo em sembla fonamental, que la gent, lamentablement, està a favor de les coses que el beneficien i no a favor del que és just. I jo crec que aquest és un canvi que nosaltres hem de començar a donar.
Parlant d'això de ser just o que et beneficia, i parlant d'empresa, ho veig i ho visc en totes les empreses, hi ha gent que es ven. Dintre de l'empresa es ven. O ven els seus valors o ven accions i diu, és que això és feina. Saps? Com si dintre, quan entres a la feina, tu deixes de ser persona, pas a ser un autòmata que obeix unes ordres. I hi ha gent que no es ven, i tots conserven la seva feina, i de vegades la conserven més els que no es venen, depèn de com.
Sí. Llavors,
al final, el que veiem en el sistema és un reflex del que estem fent cada dia.
Sí.
I parlant del tema empresarial, del guanyar-guanyar, hi ha un cas molt important que s'ha donat ara a conèixer, que és el cas de Microsoft, que és un gegant mundial de la informàtica, no? Que té el Windows. Doncs clar, Microsoft, l'últim Windows ha estat molt criticat, s'ha volgut ficar en tablets, no li ha sortit bé, en mòbils tampoc, s'ha deixat perdre molt mercat en els últims anys, i els accionistes s'han queixat molt d'això. I resulta que la política que va assumir Microsoft fa 6 anys va ser la política que de cada 10 treballadors, cada 6 mesos, en feia fora 2. I feia una llista del millor al pitjor. I el tercer i el quart per la cua quedaven avisats. I en canvi el novè o desè eren els premiats, diguem, no? Llavors, això que ha elaborat en una empresa que és que té tots els recursos del món per fer el que vulgui, no? I va optar per aquesta filosofia que li ha portat molts problemes i que ara han destituït el que manava. Doncs clar, ha portat a que els equips de treball competien entre ells, no compartien informació, feien coses a curt plaç, perquè d'aquí 6 mesos m'avaluaran, desconfiança, lluita, poder, egos, i així ha anat l'empresa. I que una empresa tan gran faci aquest gran error, doncs també n'hem d'aprendre tots.
Oh, i tant.
I ens dona la raó.
I jo crec que, i una cosa de les que en aquest moment tinc més interès a explicar als empresaris i a les empresàries, però també moltes vegades a l'administració, és el que jo anomeno el quadrant de l'èxit. És a dir, quan tu estàs en una empresa, quines 4 coses has de tenir present perquè l'èxit sigui inevitable? Perquè, de fet, el que tu explicaves de Microsoft és el no haver-se adonat de que en aquest moment estan fallant en 2 dels quadrants. Per la qual cosa, si amb aquesta acció estic fallant en dos dels quadrants, vol dir que tinc el 50% de probabilitats de fracassar. Bueno, és el que li està succeint, no? Llavors, a mi m'agradaria, si et sembla bé, explicar una mica aquest quatre peces que d'alguna forma porten a l'èxit. Jo, deixeu-me que sigui atrevit i digui que porta a l'èxit d'una forma inevitable. Llavors vaig explicar aquestes quatre peces, no? Aquestes les explico d'una forma molt simple, molt curta, perquè, bueno, perquè els empresaris que ens escolten, els botiguers, les botigueres professionals, la gent que, jo que sé, que és metge, que és advocat, que és terapeuta, que té una botiga, que té un negoci, doncs pugui pensar com està amb aquestes quatre àrees. Hi ha una primera àrea, que és el mapa intern del negoci. És a dir, això seria el clàssic que ens ensenya a ISADE. ¿Vale? És el clàssic de quina és la visió, quina és la missió, quins són els meus clients, els clients VIP, quina és l'estructura, l'organització, el procediment, quina és l'automatització... Tota aquesta història que és fonamental. No hi ha res com una empresa que no sàpiga a quina hora s'obre, a quina hora es tanca, quan això és un desastre. I no hi ha cap empresa, no hi ha cosa pitjor que, que tenir una empresa, tenir una botiga i no tenir escrita quina és la teva missió. Diu, jo tinc aquí oberta la botiga perquè la gent m'entri. I dic, bravo, bravo. I tu què aportes al món? Quina és la teva missió? Com et defineixes? Aquest és el primer part, que és el mapa intern del negoci. És la primera part dels quatre quadrants. La segona part és la societat. Jo no sé si s'heu adonat que no hi ha cavalls pel carrer. Espero que sí. Per a qualsevol cosa...
Bueno, de vegades en veus algun.
Exactament.
Difícil.
Però és difícil i anecdòtic. Per a qual cosa cal veure que aquella persona que en aquest moment continua mantenint un negoci de ferrar cavalls s'arruïnarà perquè actualment els cavalls ja no hi són i no es ferren. Per tant, cal veure que la societat està en evolució. I per tant, el segon quadrant és adonar-se'n. Quina és la societat que en aquest moment està naixent? I aquí podríem parlar de tota una sèrie de noves tendències que estan apareixent i que a nivell econòmic, a nivell empresarial, que val la pena de tenir-les present. Ja abans he mencionat el Christian Felber, penso que és una bona pista per tenir-la present. Perquè qualsevol empresari que no se n'adoni que estem en un canvi social, d'aquí 3 anys, simplement estarà vivint el segle XX. I fa bastant que estem al segle XXII, encara que el número diu que és el XXI. Vull dir, hem fet un salt impressionant. I aquest seria el segon quadrant, adonant-te que la societat actual no és la que tu vas néixer, ni tan sols la de fa 10 anys, i per tant adaptar-te aquí, en aquesta nova societat. El tercer quadrant, que és on falla Microsoft, el tercer i el quart, és que les empreses han de saber liderar-se a si mateixes. I liderar-se a si mateixes significa saber quins valors ens estan manant i cap a on anem anant. Perquè si jo sóc incapaç de liderar-me a mi, no podré liderar un projecte. I liderar significa que tu, que treballes per mi, no només m'obeiràs perquè et pago i perquè et puc acomiadar, sinó perquè saps que jo aporto el millor que tinc, perquè jo et porto pels camins que tu hi vols anar, perquè t'estic enamorant, perquè val la pena treballar amb nosaltres. No sé si s'entén. Aquesta història és fonamental. Llavors hi ha molts empresaris que, amb perdó, no s'aguanten els pets. Què vol dir amb que no s'aguanten els pets? Ostres, doncs que no s'aguanten el bon humor, el mal humor, que no són capaços de ser empàtics, que no són capaços d'escoltar l'altre, només escolten a si mateixos, i per la qual cosa no són líders.
Són unidireccionals.
Són unidireccionals cap endintre. Jo, mi, me, conmigo. Vale? Llavors, en aquest sentit, són bastant desastrosos i, per tant, no poden liderar cap projecte. I una empresa, un negoci, és un projecte. I si jo no em lidero a mi, no puc liderar-ho. Llavors, aquesta és una part, per tant, tota la part de l'autoconeixement, l'autorealització entraria aquí. Un empresari que no s'autoconeix és un empresari que està destinat al fracàs. Llavors, i això d'alguna forma és el que estan fent els de Microsoft, han optat per una sèrie de valors que porten a l'autodestrucció. Pues, carinyos, us esteu autodestruint. Diu, però no s'havia de ser molt llest per veure-ho. Ja està. Llavors, el quart quadrant és un quadrant que és molt ignorat i que a mi m'agrada posar molt sobre la taula perquè són les lleis universals. Tothom coneix una sèrie de lleis físiques que són òbvies, com per exemple, jo que sé, la llei de la gravetat. I ningú amb dos dits de front saltarà des d'un edifici dient jo no crec en la llei de la gravetat perquè és indiferent que tu hi creguis. T'explico, te la fots igual, et trenques el cap i s'ha acabat la història. Hi ha una sèrie de lleis que influeixen en la societat, per exemple. Tal com jo et tracto, així seré tractat. El món és un mirall. I en física quàntica, per exemple, s'està demostrant en aquest moment que l'observador modifica la realitat. I per tant hi ha tota una sèrie d'experiments que jo amb els cursos per a empresaris els hi proposo, perquè jo no vull que creguin en el que jo estic dient. Jo el que vull és que experimentin i a partir del que hagin viscut actuïn en conseqüència. I és que, segons com jo em relaciono amb la realitat canvia. I això és molt interessant. I vull posar un exemple estúpid de la meva vida personal. En un cert moment jo anava a fer un curs que era un desastre. Un curs que no anava a funcionar perquè n'hi havia una sèrie d'ítems que jo no els tenia encara resolts. Molt bé, fem tota una campanya publicitària, arriba dijous, el curs comença dilluns i tenim 6 persones apuntades. No m'estranya, perquè qui vols que confia en un curs en el que jo no confio? Molt bé, ha arribat un moment, aquests temes que jo he de resoldre i que no veig clars, hi ha un moment determinat en què dic eureka, ara ho entenc, eureka, ara enquadren les coses, eureka, ara sé. Dic, bueno, llàstima, perquè ara és dijous, ens queda divendres, la gent es pot apuntar en divendres perquè dilluns comença el curs i portem 3 mesos amb la matrícula oberta. Hòstia, doncs ja està, no passa res més, acceptaré un curs de 6 persones. No és veritat. Arribo dilluns i som 34. En la forma com jo em situo davant de la realitat, de cop i volta, això modifica la realitat. Jo aquest anècdota l'explico perquè és una anècdota molt concret i molt que puc tocar, no? I d'alguna forma, jo sé que quan els empresaris i les empresàries ens posicionem davant de la nostra realitat d'una forma amb fe, amb bondat, amb certesa, aquesta fe, aquesta bondat, aquesta certesa s'exporta. I la confiança és inevitable. Per això dic que els diners no són el nostre objectiu. El meu objectiu és donar servei. I quan un empresari diu, és que quan vinc al teu curs hi ha un abans i un després al meu negoci, perquè multiplico per 3 els beneficis, però sobretot la meva felicitat. Però pren nota, eh? He multiplicat per 3 els meus beneficis. Hòstia, és que no cal que expliqui res més? Simplement la gent fa cua?
Sí, clar.
Enteneu què vull dir? Punt i final. Quan tu tens una botiga que dona el millor menjar a un preu raonable, és un producte just, la gent fa cua? Quan tu ets un mestre que val la pena, la gent fa cua? Quan tu ets un locutor que explica coses que valen la pena, la gent t'escolta el programa? És inevitable. Ara, quan tu vols fer un programa perquè la gent l'escolti, doncs la gent passa de tu. Perquè la gent, a tu li importes un rava. Perquè jo no sóc important. És important el producte que ofereixo.
El missatge.
El missatge.
En aquest cas.
I això és viure des de la impersonalitat. Això és estar en un àmbit d'espiritualitat determinada. Jo no sóc responsable del que faig. Jo sóc responsable de fer-ho al màxim de bé, però no dels resultats. Així que ho faré, això és karma yoga. Ho faré amb la meva màxima intensitat, amb el meu màxim amor, amb la meva màxima intel·ligència. I deixaré els resultats en mans de la vida. I si l'amor, la intel·ligència i l'energia és intensa i forta, el resultat és inevitable.
Molt bé, això ja quasi s'acaba. Només un tema que no em volia deixar, ens hem deixat molts, però, bueno, perquè ha sortit així, el que hem parlat és perfecte. El tema de... No, és el que havia de ser. El tema del gènere, que tens un llibre, em sembla que és, que parla que els homes ens hem de transformar. I hem estat parlant de l'empresa i que l'empresa pateix una mica aquesta hipermasculinitat, no?
Sí.
Si ho pots explicar breument en 2 minuts.
Sí, breument en 2 minuts seria que nosaltres no ens adonem que els estereotips de gènere marquen la nostra vida. Ahir feia una xerrada i vaig demanar en un cert moment, la gent deia, no és veritat, estem en un món just, això és Catalunya, els homes i les dones és el mateix. I vaig dir, per favor, es poden aixecar els homes d'aquesta xerrada? Se'n van aixecar 2. Diu, per favor, es poden aixecar les dones? Se'n van aixecar 36. Dic, la propera persona que cregui que el gènere no marca la teva vida... Pues, en fi, està molt equivocada, perquè no veu la evidència. Llavors, això vol dir que els estereotips de gènere ens marquen. Ens marquen fins al punt de que han marcat la nostra economia. La nostra economia és masculina. Quins són els valors masculins tradicionals? Unga-bulunga, King Kong, machote-machote.
Tarzan.
Tarzan. És a dir, ser el més fort, el més valent, no tenir sentiments, és ser un James Bond, és ser un Rambo, és ser un... I això és l'èxit. I això ha portat al món de l'empresa significa que la nostra societat també és mentre tu guanyis, no importa com.
Clar, un home hauria de mirar el que fa, quines conseqüències té. Si aquestes conseqüències són felicitat, prosperitat, harmonia i pau, és que és un superhome. Si, en canvi, les conseqüències són guerra, són trepitjar i se sent orgullós a més d'això, pues no és un superhome, encara que s'ho pensi.
Sí. Jo no ho hagués dit millor.
Ah, bueno, és que la tenia pensada, Fa dies. Molt bé, doncs, Àngel, tens alguna última cosa a comentar ràpid?
No, jo he quedat molt sorprès de la conversa perquè m'està encantant. Llàstima que s'acabi el programa ja perquè és un tema que realment m'interessa i estic molt, molt implicat i m'informo molt de tot això i, hòstia, estic disfrutant molt avui.
Mm-hmm. Haurem de repetir, perquè han quedat moltes coses i tenim molts temes. Bueno, tens tema.
Tenim molts temes.
Ah, doncs moltes gràcies per venir, Daniel, i és això, a veure si ens tornem a veure un altre dia.
Que ens tornem a veure.
I ens tornem a veure.
Que sí.
I que la nostra vida sigui una revolució conscient continuada.
Això, i et poden trobar, si pots dir, el teu blog? O...
Sí, mira, danielgabarró.cat és el més fàcil per trobar-me. La gent que em busca per espiritualitat és espiritual.cat i la gent que em busca per empresa, encara que des de Daniel Gavarró em poden trobar, organitzacionsinouparadigma.com. Mm-hmm.
Molt bé, doncs som Àngel Gutiérrez i Carles Gallego, a Revolució Conscient, els dijous de 10 a 11 de la nit, i ens podem trobar també els programes penjats al web www.carlesgallego.com. I us deixem una cançó de bon rotllo, que ha sonat bastant aquest estiu, que igual algú li vindrà a gust de prendre's una birra, la cançó Fantastic Shine de Love of Lesbian. Bona nit!
Flashes.